Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a totes i a tots els oients de Ràdio Estel. Comença el programa Economia en Valors. Us parla Salvador Aragonès. Avui participen en el programa l'Espai de les Entrevistes Laura Rahola, directora de comunicació de la Unió Europea a Barcelona, que ens parla de la cimera del G7 i de les noves relacions entre la Unió Europea i els Estats Units. Elisabet Bach, presidenta de PIMEC Autònoms, que ens parlarà de com estan els autònoms avui. I Xavi Nus, president del moviment de centres d'esplai cristians catalans, que ens parlarà de les diferents activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés.
Vol saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
La Comissió Europea ha aprovat i amb nota el Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya. Es tracta d'un pas important cap al desemborsament de 69.500 milions d'euros, no és una broma, en subvencions de la UE a través dels mecanismes de recuperació i resiliència en el període 2021-2026. Aquest finançament donarà suport a l'aplicació de les mesures essencials d'inversió i reforma presentades pel Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya i tindrà una funció primordial a l'hora d'ajudar Espanya a sortir reforçada de la pandèmia del Covid-19. L'avaluació de la Comissió Europea conclou que el Pla espanyol dedica el 40% de la seva assignació total a mesures de suport als objectius climàtics. S'inclouen mesures per fomentar la mobilitat tant urbana com a llarga distància sostenibles, augmentar l'eficiència energètica dels edificis, descarbonitzar la indústria i reduir la dependència energètica i també per fer servir noves tecnologies per l'hidrogen verd i les energies renovables. El pla també abasta mesures que contribueixen a pal·liar els efectes negatius del canvi climàtic mitjançant la conservació dels espais costaners, els ecosistemes i la biodiversitat, i que promouen l'economia circular mitjançant la millora de la gestió de l'aigua i dels residus. La Comissió constata que el Pla d'Espanya dedica un 28% de la seva assignació total a la transició digital. Ho fa amb mesures destinades a digitalitzar l'administració pública, la indústria i les empreses. Per exemple, amb un programa específic per a la digitalització de les pimes i també invertirà en equips digitals per l'educació i la millora de les competències digitals. I què ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen? Cometes, em complau presentar l'avaluació positiva de la Comissió Europea del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya d'un valor de 69.500 milions d'euros. Aquest pla transformarà profundament l'economia espanyola i farà que esdevingui més verda, més digital i més resilient. Donem el nostre suport a aquest pla perquè és ambiciós, té una visió a llarg termini i contribuirà a crear un futur més bo per la ciutadania espanyola. La ferma responsabilització nacional pel que fa a aquest pla és un bon auguri de l'èxit que tindrà la seva aplicació, ha declarat la presidenta de Cap Cometes, Ursula von der Leyen. La Comissió posa tres condicions perquè el pla, que té 416 objectius, repeteixo, 416 objectius, vagi bé. Una apel·lació a la unitat política, és a dir, que la implementació del pla no serveixi per tirar-se els partits polítics, els trastos pel cap. No hi ha data en aquest pla per la reforma de les pensions. I en tercer lloc, no hi ha tampoc una data per la reforma laboral. Els acords entre el president dels Estats Units, Joe Biden, i la Unió Europea no són a canvi de res. El president Biden ha demanat a Europa que li doni suport a la seva política de guerra comercial i geopolítica contra la Xina. Europa i els Estats Units, que tenen el mateix sistema econòmic, volen treure el lideratge de la Xina, i Rússia ja està a la llista europea de països que no són amics, donat el seu suport a tot el que divideix els països europeus. Sabeu quan ens hem gastat les famílies en mascaretes contra la Covid-19? Doncs ha suposat 800 euros l'any, aquest any. Recordeu, els preus de l'inici de la pandèmia de les mascaretes costaven 1 euro i fins i tot se'n van arribar a pagar 2 i 3 o potser més. Ara el preu ha baixat molt, fins a arribar al 0,15 cèntims la mascareta quirúrgica i el 0,40 les mascaretes FFP2, informa el Diari de Tarragona. Quan es podran treure les mascaretes? Vostès ho saben? No hi ha consens, perquè la pandèmia no la veu tothom igual, i encara que hi ha llocs on hi hagi una calma relativa, en d'altres la infecció continua pujant. El salari mínim interprofessional podrà pujar fins a 1.047 euros per l'any 2023, segons un informe del comitè d'experts creat pel govern, que inclouen el govern, més sindicats i patronal. Ara, el salari mínim està a 950 euros. Les patronals, no obstant, la COE i la CEPIME, van abandonar el comitè perquè creuen que l'acord s'ha de fer entre patronals i sindicats. Els governs haurien d'estar a casa seva, sense entrar en la negociació. No obstant, les patronals no s'hi oposen obertament a aquest increment. El president del govern, no obstant, Pedro Sánchez, ha dit que ara no s'apujarà el salari mínim, perquè primer és la recuperació econòmica. El Banc d'Espanya diu que l'IPC d'aquest any quedarà en 1,9%, però assegura que aquesta inflació serà transitòria i que l'IPC es moderarà a l'1%. Ho va dir Òscar Arza, director d'Economia del Banc d'Espanya. El banc millora la xifra de creixement i diu que el creixement del PIB es preveu en el 6,2%, amb una forquilla entre el 4,6% i el 6,8%. A més, el Banc d'Espanya diu que el dèficit públic continuarà en els propers 2 anys enquistat en un 4% i l'endeutament del país es posarà en el 118% sobre el PIB. Tot això, considerant que la pandèmia baixi com ara, l'atur per l'any 2023 es situarà en una forquilla entre el 12,8% i el 14,6%. Per al 2023, tant les exportacions com el turisme es recuperaran amb xifres semblants, o millors, que abans de la pandèmia. El govern central recorrerà la llei catalana que limita els lloguers, tot i que no demanarà una suspensió cautelar. El govern diu que la llei d'arrendamientos urbanos, la LAU, és d'abast estatal i que no es pot modificar per una comunitat autònoma. La LAU estableix que el preu del lloguer és lliure i pactat entre les parts. No obstant, el PSOE ha pactat ja amb Podemos limitar el lloguer dels habitatges en zones més difícils de la ciutat. L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, la més coneguda com OCDE, que formen els països més rics del món, va emetre un informe en el que diu que l'habitatge ocupa per les famílies una despesa del 31% dels seus ingressos durant el període entre el 2005 i el 2015. La despesa per habitatge i família va pujar 5 punts en aquest període. Amb tot això, la despesa d'una família en transports i salut va créixer menys d'un punt i la despesa de roba, educació i menjar va baixar una mica.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
La cançó d'avui és de l'Oreja de Van Gogh amb l'argentí Abel Pintos, Deseos de coses impossibles.
Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio pensaré tan solo en ti. Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante, prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procura encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver. Reduciendo estas palabras a un trozo de papel, me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo
Doncs moltes gràcies a l'Oreja de Van Gogh i a Abel Pintos per aquesta tan exitosa interpretació de Desitjos de coses impossibles. Les colònies i albergs d'estiu mouen molts infants i molts joves, i ja estan aquí, perquè comencen el dia 23 de juny, la setmana que ve a Barcelona, un lleure que té en compte la seguretat, és a dir, el treball on els participants, tant se val els nens com els monitors, puguin desenvolupar la seva feina sense riscos ni contagis. L'any passat van ser unes colònies d'activitats de lleure molt reduïdes a causa de la Covid. Aquest any, no obstant, les coses estan millor i milers de nens, nenes i joves aniran a colònies d'estiu, albergs, casals, vacances amb famílies i tot això amb una quantitat de persones que són els monitors que es dediquen a promocionar les activitats de lleure. Segons el recent estudi de la Fundació Pere Tarrés, la crisi de la Covid-19 ha incrementat les necessitats de la infància en situació de vulnerabilitat i, fins al moment, la Fundació ha registrat unes 3.500 sol·licituds de beques per participar a casals i colònies. La Fundació Pere Tarrés és la primera institució catalana d'activitats d'estiu, ja és antiga, té una llarga experiència i ens plau oferir-los a vostès, els oients, quines activitats farà la Fundació Pere Tarrés aquest estiu. I amb aquest motiu entrevistarem a Xavi Nus, president del Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans, i ens parlarà de les diferents activitats d'estiu de la Fundació. Bon vespre, Xavi, i benvingut al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Molt bon vespre i moltes gràcies.
A tu. La Fundació Pere Tarrés ofereix unes colònies amb una experiència educativa i segura, tant a la muntanya com a la platja. Sobre cuina, estudi d'anglès, robòtica, multiaventura, etcètera, etcètera. Com són aquestes colònies i quina seguretat ofereix la Fundació Pere Tarrés davant de la pandèmia? Perquè la gent gran està vacunada, però els joves i els nens no, Xavi Nus.
Sí, mira, clar, ho deia al principi, la Fundació Pere Tarrés porta més de 60 anys fent aquestes fent activitats de lleure durant el curs i a l'estiu. L'any passat, a tots, no, la pandèmia ens va sobrevindre aquells, pensàvem aquells 15 dies, no, però la cosa es va anar allargant i sí que ens vam plantejar, no, de fer un estiu diferent al que havíem fet altres vegades, perquè no estàvem acostumats potser a tot això d'aquest distanciament, aquest d'això, però aquest estiu va ser possible. Els monitors van fer una feina, no, important d'adaptació, també el treball amb l'administració per poder redactar els protocols. I això va fer que un estiu més reduït, però que va ser possible. Aquest any, no, amb l'experiència adquirida també l'estiu passat i durant tot el curs i també amb les escoles, de fet, els infants i joves que participaran ja estan molt acostumats, no, a fer aquestes mesures més de distanciament, el portar la mascareta, no, l'higiene freqüent de les mans. Per tant, tots, d'alguna manera, portem ja aquesta experiència adquirida, hem normalitzat potser més aquesta situació.
Sí. I els casals, Xavi, quants i com els teniu organitzats?
Sí, els casals, igual que les colònies, no, seran aquesta activitat també educativa, a diferència que no hi ha aquesta pernoctació, no hi ha fora, i per tant per algunes famílies també els servirà, no, a part d'aquesta activitat educativa, per conciliar, no, amb la seva feina, amb alguns infants, garantir inclús l'àpat aquest al migdia. Estem parlant, no, de recuperar unes xifres més similars al estiu del 2019, que parlàvem de 35.000 infants, l'any passat aquesta xifra es va moure més als 20.000 i aquest any estem ja parlant que ja tenim confirmades inscripcions d'uns 32.000 infants, no? I això fa una mirada esperançadora en què hem normalitzat d'alguna manera aquesta situació. Sí que això fa configurar, no, també algunes d'aquestes activitats, però serà un estiu més similar, molt millor que el del 2020 en aquest sentit.
Sí. Quantes beques penseu donar aquest any per les famílies que no tenen possibilitats o infants amb la situació de vulnerabilitat? El nombre de beques arriben a un 15% dels assistents, bueno, fins ara. Podeu mantenir aquestes beques? Quin tipus de família rep aquestes beques, Xavi?
Que en principi, a hores d'ara, sí que és veritat que encara està oberta la petició d'aquestes beques. Mentre hi ha activitats disponibles, aquestes beques estan actives. Ja en tenim resoltes 3.500 beques, no? Que això ja ens posem també amb xifres proporcionals també a les activitats o a aquest nombre d'infants que es feien. Aquestes beques al final són possibles, no, a l'administració, però també a donatius de particulars que ajuden, no, aquests infants a participar. En un estudi que es va fer, també comparativament amb els que havien sol·licitat beques 2019-2020, no, es veia com el 2020 hi va haver un increment de famílies que era el primer cop, no, que demanaven aquestes beques. I això ens fa veure, no, l'impacte que ha tingut també aquesta crisi provocada per la pandèmia en moltes famílies, no, que s'han quedat, doncs, pues que una persona només treballa, que s'han situacions d'ERTO que s'han allargat molt, o en alguns casos que han perdut la feina, i per tant hi ha més famílies que han entrat a la possibilitat aquesta de demanar aquestes beques.
Sí, també doneu cursos per monitors, no? Els que segueixen el curs se'ls dona el títol de monitor de lleure amb totes les actualitzacions respecte a la prevenció, higiene i de les activitats de lleure, etc. Xavi Nus.
Sí, s'ha incorporat en la formació, lògicament, el tema aquest, no, de pensar activitats, no, amb aquest distanciament, activitats que no hi hagi tant aquest contacte físic, parlem d'aquest distanciament físic i no social, no, i com adquirir això, i també quines habilitats, no, a nivell emocional, de com acompanyar els infants, perquè hi han hagut situacions potser més complicades, també llargs, deguts a aquests confinaments que han tingut aquests infants, com això també poder-ho abordar amb els equips, no, i per tant incorporar, no, aquesta nova mirada que s'està normalitzant també en la nostra societat d'actuar.
Sí, i les vacances en família, com les organitzeu? Deu ser més difícil trobar els allotjaments adequats i la dinamització per les activitats que s'organitzen.
Clar, és això, el lleure no només pels infants, i sí que és veritat que potser més finals de juliol i a l'agost, sí, és família que potser marxaria en un altre lloc, donem la possibilitat d'aquesta que està en cases de colònies. La major part de cases de colònies on se fan aquestes estades, no, estan adaptades, no, amb habitacions més reduïdes, amb el bany a dins, perquè d'alguna manera, no, la família tingui, no, el seu espai a l'hora de fer-ho, en els àpats, i després s'organitzen activitats conjuntes, en funció també de la casa de colònies on van, no, aprofitant l'entorn d'aquesta casa.
Sí, doncs moltes gràcies, Xavi Nus, president del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, per haver-nos il·lustrat sobre les activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Que tinguis una bona nit i un feliç estiu, tot i que treballant, m'imagino. Que vagi tot molt bé i que siguin molt feliços els nens i els monitors i tots. Bon vespre.
Bon vespre, moltes gràcies.
Economia en valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
I ara que començarà l'estiu de l'any 2021, volíem oferir-los una cançó alegre, una cançó sentimental també. La cançó Si tu la quieres, interpretada per Aitana i David Bisbal.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere,
si ella te quiere,
verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere, se pinta el mundo de color.
Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro. Suerte tienes.
Si tú la quieres,
si tú la quieres,
querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere,
siempre estará en tus manos cuando despiertes. Y en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere,
el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere.
Se pinta el mundo de color.
Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes.
Si tú la quieres,
si tú la quieres,
querrás que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles nos dejen solos cuando amaré.
La notícia més transcendental de la setmana ha estat el retrobament dels Estats Units amb la Unió Europea. Com ha dit amb una expressió molt clara el president Joe Biden, America is back, l'Amèrica ha tornat. I s'han arreglat les disputes en el Boeing Airbus, a més de suspendre els arancels durant 5 anys a les importacions europees en les que afecta de manera especial l'oli, el vi, els tractors, la llet, els bolsos, entre d'altres. El que ens diu el G7, ens diu la cimera del G7, que hem entrat en una nova era de relacions entre Europa i Estats Units basada en la col·laboració i l'amistat, i no solament dins entre la UE i els Estats Units, sinó també amb el Pacte Atlàntic, amb la NATO, truncada aquesta amistat pel l'expresident dels Estats Units, Donald Trump. El primer país en visitar Joe Biden a Europa ha estat el Regne Unit, un significat que vol dir la predilecció dels Estats Units amb Gran Bretanya davant de tots els altres països europeus. Tot i que es va tractar de moltes coses, ha quedat que un tema principal han estat les dificultats que té Londres per assumir el Brexit en la frontera entre les dues Irlandes, un tema que encara no està resolt. A més, en aquesta cimera s'han reforçat els llaços a la defensa de la democràcia, fins al punt que el president Joe Biden va dir que estem en conflicte amb tots els països autocràtics. I quins són aquests països? Doncs la Rússia, la Xina, però també el Marroc, l'Iran, el Vietnam, Venezuela, etc. El comunicat final de la G7 aposta per l'alentisme que l'anterior president nord-americà l'havia posat en solfa. America is back, va dir el Joe Biden a Londres. Ho tornem a repetir. Decididament torna el multilateralisme, la lluita contra el calentament global, el respecte dels drets humans, el compromís que les vacunes arribin a tot el món i que hi hagi una forta represa econòmica després de la pandèmia. Amèrica torna a liderar el món enfront a la Xina i la Rússia. L'expresident Donald Trump ha estat només un parèntesis de la història. Per parlar tot això i per veure de què ha estat la posició de la Unió Europea en aquesta cimera, tenim entre nosaltres la senyora Laura Rahola, directora de comunicació de la Comissió Europea a Barcelona. Bon vespre, senyora Rahola, i benvinguda al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Hola, bon vespre, moltes gràcies.
Sembla que un punt important en aquesta cimera de Londres G7 hagi estat el Brexit, l'espina que hi ha entre el Regne Unit i la Unió Europea per la frontera de les dues Irlandes. És una llàstima. Com ho veu, senyora Rahola, el tema avui després de la cimera de Londres?
Bé, coincideixo amb que potser no és del tot just l'atenció que se li ha donat en aquest tema, perquè de la cimera del G7 en van sortir acords que pensem que són molt importants. I aquest és un dels temes que es va tractar, perquè doncs estava, diguem-ne, en les discussions al marge, no? No forma part de la declaració, perquè no és un tema
que s'ha
de tractar, però sí que és veritat que va estar present en les discussions i que, per tant, ha tingut una certa atenció mediàtica i, a més, va implicar la dedicació de temps i esforços negociadors per part dels líders. A veure, amb el tema del Brexit, nosaltres, quan dic nosaltres, em refereixo a la Unió Europea, perquè té una posició conjunta i parla amb una sola veu amb aquest tema, el que tenim clar és que hem estat flexibles, però que el que cal és aplicar aquells acords que es van acordar, no? I, per tant, el que han fet tant Ursula von der Leyen com el president del Consell Europeu, Charles Michel, es van reunir durant el G7 amb el primer ministre Boris Johnson, i és el que li van traslladar, la total predisposició de la Unió Europea per fer que aquest acord s'apliqui i funcioni, perquè ho necessitem. Però, efectivament, el G7 també va donar lloc a molts altres resultats en positiu, diguem-ne,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Bueno, n'hem destacat alguns abans.
Podem anar per parts, no? Simplement, de manera global, m'agradaria remarcar que amb molts d'ells el que ha fet el G7 és corroborar un enfocament que la Unió Europea ja feia temps que estava aplicant en els diferents temes: canvi climàtic, fiscalitat, multilateralitat, quina paraula més complicada.
Sí, això és complicat, jo també me'n trabanco, no et preocupis.
I molts d'altres, no? Per tant, en general, sí que ens alineem amb aquest optimisme moderat i prudent per la situació en què ens trobem, que ha estat un dels climes, podríem dir, que s'ha respirat en el G7.
Sí. No obstant, veient la cimera a més distància, potser que un acord molt important, per ser inèdit, hagi estat també la voluntat de tots els països industrialitzats de carregar un impost del 15% sobre la facturació de les multinacionals que treballen a cada país, i que aquestes no paguin els impostos només allà on hi ha els impostos baixos, els països on hi ha els impostos baixos. Aquestes multinacionals poden tenir més beneficis i preus més competitius al pagar menys impostos. Com ho veu, senyora Rahola?
Doncs, com va dir la presidenta Ursula von der Leyen, em sembla que aquest acord per aplicar una fiscalitat equitativa per part de les principals economies mundials és realment un pas endavant. L'aproximació que ha fet la Unió Europea des de fa molts i molts anys i ho ha demostrat amb propostes en aquest sentit és justament que les empreses han de pagar el que és just i respectant, efectivament, afavorint la competència, però respectant també les normes. Pel que fa a la competència, justament, no? Vostè deia, si aquestes companyies paguen, potser encareixen els preus, però si aquestes companyies estan competint contra d'altres, i, per tant, la competència també ha de ser justa.
És clar.
No estem parlant només de redistribució de la riquesa, no? A través de la taxació, sinó també del que és el camp de joc en què ens hem de moure. Per tant, la visió de la Unió Europea sempre ha estat que és necessari que les empreses paguin per aquells beneficis que obtenen, no pel lloc on estan situades. No?
Sí.
I aquest és el principi que s'ha aplicat sempre. També és cert que en el cas de la Unió Europea aconseguir que passin normes o lleis en matèria fiscal és complex, perquè la Unió Europea no té competències en fiscalitat. És a dir,
això és un problema.
Podem fer un marc, però és una competència dels Estats membres.
Sí.
Per tant, hi ha una sèrie de propostes legals de la Comissió per, diguem-ne, dotar-nos d'un marc comú que estan sobre la taula, que depenen de l'aprovació de tots els Estats membres i que també pensem que amb aquest impuls que s'ha donat al G7 serà possible.
Sí, aquesta és una harmonització fiscal, senyora Rahola, que fa temps que es demana a Europa, però, com vostè ha dit abans, és un tema de competència dels Estats, el tema fiscal, no? Uh-huh. Afectarà els països de la UE, de la Unió Europea, O de la zona euro, que des de fa anys es demana una harmonització fiscal?
Doncs, doncs pensem que sí, i volem que sigui així. De fet, només, només uns dies abans d'aquesta cimera del G7, la Comissió Europea ja va presentar una estratègia per coordinar els sistemes fiscals dels 27 estats membres a llarg termini, diguem-ne, i per tant ja preveia això, tenim una estratègia, tenim propostes legals sobre la taula i, com deia, pensem que decisions com les del G7 doncs, ajuden a anar en aquesta direcció. Sabem que és difícil aconseguir l'acord dels estats membres, però anem en el bon camí.
Sí, les noves i més amistoses relacions entre la Unió Europea i els Estats Units significa també revitalitzar la OTAN i posar menys obstacles en la importació de productes europeus per part dels Estats Units. Senyora Rola.
Sí, efectivament. Vostè deia, no?, aquest lema del president Joe Biden, Europa ha tornat, i des de la Unió Europea doncs, se la rep amb els braços oberts, perquè Amèrica sempre ha estat un soci clau per la Unió Europea. Saber doncs, que ara compartim aquesta visió d'anar cap a un món multilateral on els valors són importants, on la lluita contra el canvi climàtic és important, ens sembla clau. Dir també que, a més d'aquesta cimera del G7 i de la trobada a la OTAN, hi va haver una cimera Unió Europea-Estats Units, no?, que va confirmar, per dir-ho així, aquest nou clima, i on totes dues potències, Unió Europea i Estats Units, doncs es comprometien a treballar juntes, o ens comprometem a treballar juntes en aquests temes com canvi climàtic, com reforç de la democràcia i els drets humans, etcètera, no? Sí. Per tant, efectivament, ens sembla molt, molt important, i és una altra doncs, demostració de que aquest enfocament que tenia la Unió Europea de com abordar els temes globals, doncs estem molt contents que els Estats Units s'hi hagi afegit com un soci, sí, absolutament clau.
D'acord, senyora Rola. I amb el nou govern d'Israel milloraran les relacions amb Europa?
Amb el nou govern d'Israel, diversos líders europeus o tots els líders europeus ja han manifestat, no?, han fet arribar les seves felicitacions al nou govern, i de manera més concreta doncs, el president Charles Michel de seguida es va posar en contacte amb el nou primer ministre, per descomptat felicitant-lo, però no només això, sinó posant-se a disposició per treballar junts. Estem convençuts i l'estabilitat d'Israel i del seu entorn és una prioritat clara per la Unió Europea. A més, doncs, també el representant de la Unió Europea per la seguretat, Josep Borrell, també doncs, ha dit públicament, no?, que va explicar que de seguida va parlar amb el ministre d'Exteriors, Lapid, i ha dit públicament doncs, que estem disposats a enfortir el nostre partenariat i a promoure la pau i la seguretat a la regió.
Sí, i una última pregunta, senyora Rola.
Endavant.
La Comissió Europea i el sector industrial inverteixen 22.000 milions d'euros amb 11 noves associacions europeus per trobar solucions als grans reptes de la societat: canvi climàtic, digitalització i innovació dins de la UE, dins la Unió Europea.
Uh-huh. És una proposta, sí, molt, molt nova d'aquesta setmana que...
I molt forta.
I que efectivament és forta, és important. Va en la línia de la idea de la Comissió Europea d'estimular les associacions del sector públic i privat. Estem convençuts que per sortir d'una crisi com l'actual, i no només per sortir-nos-en, sinó per transformar de soca arrel les nostres economies, com ho demana i ho requereix doncs, l'exigència de lluitar contra el canvi climàtic, de convertir-nos en un continent climàticament neutre, d'afrontar els reptes digitals, etc. Aquestes transformacions no les podem fer només des del sector públic i tampoc només des del sector privat. Per tant, el que estem fent és crear un marc per permetre aquests partenariats públic o privats, i aquí ho fem de manera doncs, molt clara amb tota una sèrie d'àmbits. No? Vostè ha esmentat aquestes 11 que són noves i que també el que faran és facilitar doncs, l'ús de recursos, mobilització de recursos tant públics com privats. No? La idea és que arribem, ens comprometem en aquests 22.000 milions d'euros d'inversió, que inclouen doncs, tant 8.000 1.000 milions d'euros, per exemple, del programa Horitzó Europa, que és un programa d'innovació i recerca, com participació dels estats membres, com participació privada, no? D'alguna manera, doncs, amb els diners públics fem palanca, aconseguim mobilitzar inversió privada. I generem aquestes associacions industrials en camps claus, com per exemple la computació en el núvol, la intel·ligència artificial, la recerca en fotònica, la investigació en energies renovables, doncs n'hi ha, doncs això, no? fins a 11 associacions en sectors claus que ens han d'ajudar a transformar la nostra economia i a crear nous llocs de treball.
Doncs moltes gràcies, senyora Laura Rola, directora de comunicació de la Comissió Europea a Barcelona, per la seva intervenció en el nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit i volta a Europa. Un feliç cap de setmana i bona revetlla de Sant Joan. Adéu-siau.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Sens dubte, els treballadors que més han sofert la pandèmia i encara la sofreixen són els treballadors autònoms. Tots estan preocupats per la quota, pels impostos, per com s'han implementat els ajuts, a vegades d'una manera farragosa i burocràtica, com han anat els ERTOs, han funcionat els ajustaments de la tributació, etc., etc. El teixit econòmic que formen els autònoms és imprescindible per la marxa econòmica general. Sense els autònoms res no funcionaria. Ara sembla que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol fer alguns retocs. La PIMEC, patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, és la que té més autònoms afiliats. I per això volem entrevistar la presidenta, senyora Elisabet Bach, perquè ens expliqui la problemàtica dels autònoms a Catalunya. Bon vespre, senyora Bach, i moltes gràcies per estar en el nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Hola, bon vespre i gràcies per convidar-me.
Gràcies. Senyora Bach, segur que els treballadors i treballadores autònoms han sigut els que més han patit la pandèmia i estan patint encara. Molts d'aquests autònoms han tingut que tancar i no pocs no han pogut obrir de nou. Quin balanç fa de la pandèmia pels autònoms, senyora Bach?
Doncs miri, la pandèmia ha sigut una experiència molt complexa per tot el que és el col·lectiu, tot i que l'afectació ha sigut molt diversa, perquè dintre de lo que en diem autònoms hi ha molts sectors, molts partits en el territori, i per tant la pandèmia hi ha sectors on els ha afavorit a nivell d'activitat i n'hi ha d'altres doncs, que els ho ha posat molt complicat, tant per la pandèmia en si com per la gestió que s'ha fet de les activitats i de la mobilitat de les persones, no? Per tant, tenim col·lectius que podríem dir que els hi ha anat molt bé o que n'han sortit enfortits, i hi ha col·lectius doncs, que els hi ha limitat moltíssim i fins i tot alguns que han hagut de tancar, no? Per tant, és un balanç molt dispar, però tot i així, amb unes circumstàncies molt excepcionals.
Sí. Les quotes dels autònoms han estat flexibles, senyora Bach? I els impostos?
Les quotes dels autònoms van tenir un punt de flexibilitat al principi i després van tenir continuïtat amb el que són els ajuts per cessament, és a dir, per aquelles activitats que no podien pràcticament operar, per dir una manera, però per tota la resta d'activitats aquesta flexibilitat es va perdre a partir del mes de setembre-octubre. I pel que fa als impostos, d'entrada van aparèixer una sèrie de moratòries que... Per posar-li un exemple, hi havia una sèrie d'impostos que si volia, doncs no calia que es paguessin fins a l'octubre, però llavors ens vam trobar amb la sorpresa que el mes de juliol, quan es van tornar les rendes que eren a tornar, ens vam trobar que Hisenda va compensar les quotes que s'havien aplaçat amb la renta que s'havia de tornar, amb la qual això de pagar una mica més tard i disposar d'uns diners per acabar de passar aquells mesos que eren complicats, la gent havia fet els seus plans però se li van trencar. Per tant, aquesta flexibilitat podem dir que es va quedar pel camí.
Sí, o sigui que demanarien vostès de cara endavant una mica més de flexibilitat encara? Encara, vull dir, o sigui, perquè la pandèmia continua.
Sobretot per aquestes activitats que pràcticament s'estan reobrint ara i que, d'alguna manera, moltes no tenen ni el volum d'activitat que havien tingut abans de la pandèmia i que encara passaran uns quants mesos fins que no la tinguin. Llavors, aquí sí que haurien de buscar aquest punt de flexibilitat o de pagar més tard o fins i tot de condonar alguns d'aquests impostos perquè aquestes activitats puguin remuntar.
Sí. Els ajuts que han rebut els autònoms han estat feixucs, complicats, insuficients, senyora Bach? Com ha estat la implementació?
Bàsicament, podríem dir, insuficients, sempre podem dir que han estat insuficients.
Bueno, sempre les ajudes són insuficients.
Sempre són insuficients perquè, a més, ha tingut una magnitud. Recordem que algunes activitats porten 15 mesos aguantant.
Sí.
Per tant, insuficients sempre ho podem dir. Complicats, sobretot els ajuts per part de la Generalitat, els primers que es van donar van anar molt malament.
Sí, ja ho recordo perfectament.
I a nivell de quantia. Però a partir d'aquí també, diguem les coses, les dolentes, però les bones també reconeguem les bones.
Sí.
Penso que es va corregir favorablement i a més, quan el mes de març va haver-hi una segona tongada on la quantitat d'ajuts que s'havia de donar era molt superior a la previsió que hi havia, la Generalitat va fer l'esforç de buscar aquests diners i arribar-los, i de fer-los arribar doncs, a totes les persones que l'havien demanat. I ara, per exemple, amb aquesta nova convocatòria d'uns diners que venen de Madrid, la Generalitat també s'ha compromès que, si amb el pressupost que ja no s'arriba a tot, doncs segurament també mirarà de complementar la partida. Per tant, veiem aquí una receptivitat, i tot i que potser podem dir insuficients i tard, però que hi ha una receptivitat i una bona disposició a anar reconduint els temes i anar arribant doncs, perquè les empreses realment puguem salvar el màxim teixit productiu possible.
Sí, o sigui que l'administració s'ha posat les piles.
Sí, podríem dir que sí.
Sí.
Podríem dir que sí a receptivitat i dintre les possibilitats que té.
Sí. I els ERTO, senyora Bach, quina és la situació actual? Es preveuen ajustaments de personal en el futur?
Els ERTOs en aquests moments, les empreses, ja és més a nivell empresarial, hi ha autònoms que tenen...
Sí, autònoms que tenen empleats.
Que,
sí.
Però ja que no, però també hi ha autònoms que són que tenen SLs, per dir una manera. Per tant, com deia, el sector autònom és molt divers.
Sí.
Hi ha persones que estan en ERTO, evidentment, hi ha persones que estan actives perquè s'han reincorporat dels ERTOs i les empreses encara estan en aquesta transició d'algunes persones en ERTO, algunes incorporades, i aquí sí que el mes de maig es va allargar totes les ajuts o bonificacions que hi ha en els dos vessants, tant en persones que s'incorporen com persones que estan en ERTO. Això s'ha prorrogat fins al 30 de setembre, en el qual pensem que és una bona notícia. I veurem com les empreses, a nivell que va remuntant l'activitat, doncs poden anar reincorporant les persones a nivell d'ocupació, no? Perquè, evidentment, hi ha d'haver-hi una correlació. Encara està per veure en què hi ha una bossa doncs, que està allà subjecta i veurem realment a través d'aquesta recuperació de l'activitat en quina mesura doncs, realment es va traduint en ocupació i no en extinció de contractes. L'expectativa que tenim és que hi hagi una màxima a nivell d'ocupació, però les circumstàncies ens marcaran de la bona.
Quants autònoms hi ha a Catalunya, més o menys?
A Catalunya hi ha aproximadament unes 550.000 persones autònomes.
Ja. Està clar que hi ha hagut una diferència important també entre Madrid i Barcelona en el tractament dels autònoms, en el que es refereix a horaris, restriccions, tancaments, etc. Mm-hmm. Senyora Bach, quin comentari hi faria aquesta diferència?
Aquí sí que és difícil de contestar, perquè una cosa és contestar a mesos, és a dir, una vegada vist el resultat, i l'altra cosa és què li contestaria si estiguéssim al mig de la pandèmia, no? I un ha de prendre les decisions quan s'hi troba. Si li contesto des del moment que estàvem al mig, tots ens feia respecte el tipus de gestió que es feia a Madrid amb el sentit d'obertura,
sí,
de que hi havia com més llibertat a l'hora d'obrir i eren més laxes. Aquí era molt més restrictiu. vistos els resultats, dius, home, doncs potser haguessin pogut ser una mica més amplis. El que hem trobat a faltar, i això sí que es pot dir de manera més transversal, és aquesta complicitat de treballar conjuntament amb els sectors en la mesura que es pugui, dintre el manteniment de lo que és la salut i de la rapidesa que han d'anar les decisions, doncs per potser aquestes restriccions acomodar-les de manera que es pogués mantenir al màxim un volum d'activitat que, donada, repeteixo, la llargada d'aquests 15 mesos, doncs ajudés una mica més els negocis a poder subsistir. I, per tant, que aquestes obertures anessin també encaminades a la salut, però en aquesta subsistència, també.
Sí. Ara es pot veure una mica el futur, potser, tot i que encara no està aclarit del tot, la pandèmia no ha acabat. Com veu el futur post-pandèmia? Clar, és que això és molt dels autònoms, però és que n'hi ha molts d'autònoms i llavors hauríem d'anar per sectors i tal. Però, en general, com ho veu, senyora Bach?
Home, en aquests moments podríem dir que hi ha una reactivació de l'activitat. Per tant, en aquest sentit, quan parteixes de molt enrere i hi ha una reactivació, el futur el veus amb cert optimisme, però també amb certa precaució.
Sí, aquestes jornades que s'han fet amb els empresaris, de fet, hi va haver-hi optimisme. Els empresaris estaven optimistes sobre la recuperació econòmica espanyola. O catalana.
És que a partir d'un tancament i que hi hagi una obertura, és que clar, és que de zero a que comencem a treballar hem d'estar optimistes. Una altra cosa és el ritme al que hi haurà aquesta recuperació i el ritme que les empreses podran superar tota la motxilla o les càrregues que han quedat derivades d'aquests 15 mesos. Llavors, hi ha empreses que, com els deia, o activitats que n'han sortit enfortides perquè els hi ha anat bé. N'hi ha d'altres activitats doncs, que han sortit, doncs, per exemple, amb uns nivells alts d'endeutament, i veurem tot això com es va reconduint, i el que sí que penso és que la majoria d'activitats n'han de sortir amb uns aprenentatges importants, tant a nivell de com enfocar aquestes activitats, de com protegir-se davant de noves crisis, no? Ja no pandèmies, però sí crisis. És a dir, penso que són circumstàncies tan excepcionals que poc o molt tothom ha hagut de fer la seva pròpia reflexió sobre com té el negoci i com ha de treballar, doncs perquè les coses potser l'afectin de manera diferent. Ja no parlo tant d'aquestes coses tan excepcionals, sinó de les pròpies crisis que tenim econòmicament de tipus cíclic, no? Per tant, penso que aquests aprenentatges poc o molt hi han de ser en la majoria d'empreses, i això també es tradueix en més fortalesa, no?
Sí, també es diu que hi ha autònoms que potser canviaran de feina, no? O sigui, aniran cap a sectors més, diríem, on hi hagi més futur.
Sí, és que
digitalització, etcètera.
No? És a dir, hi ha autònoms que el que han de fer és un plantejament de com enfortir l'activitat i com transformar-la, és a dir, fer la mateixa activitat però d'una altra manera, i per tant podríem parlar de digitalització, però també fins i tot cap a nous sectors, com pot ser incorporar nous valors com l'economia circular i la sostenibilitat, no? És a dir, aquí hi ha d'haver-hi tot el ventall.
Sí. Doncs moltes gràcies, senyora Elisabet Bach, presidenta de PIMBEC Autònoms, per la seva intervenció en el nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Que passi una bona nit, una bona revetlla i un feliç cap de setmana. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies, igualment.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
I fins aquí el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Han participat Laura Rahola, directora de comunicació de la Unió Europea a Barcelona, que ens ha parlat de la cimera del G7 i de les noves relacions entre els Estats Units i la Unió Europea. Elisabet Bach, presidenta de PIMBEC Autònoms, que ens ha parlat de com estan els autònoms i quines són les seves necessitats. I, finalment, hem parlat també amb Xavi Nus, president del moviment de centres d'esplai cristians catalans, que ens ha parlat de les diferents activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. La propera setmana és en Joan Bautista i, per tant, no hi haurà programa de ràdio d'Economia i Valors. Tornem el proper dia, 1 de juliol. Que tinguin una bona i feliç revetlla. Que l'1 de juliol ja no calgui més mascaretes en espais oberts. I esperem la recuperació del turisme. Que tinguin una bona nit i que siguin feliços. Adéu-siau.